Fabricació pròpia.
Bona tarda a tothom. Avui, dimarts 12 de setembre, ens hem assabentat que una població del centre de Portugal, a Soao Lourenço do Bairro, al municipi de Nádia, entre Porto i Coimbra, ha passat un fet insòlid. Els seus carrers es van veure inundats per un autèntic riu de vi negre, des d'una destileria on s'havien esclatat dos dipòsits. Dies de vino i roses. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, que passen 2 minuts de 2:15 de la tarda. Molt bona tarda, fabricadors. Marta Jarque, com estàs?
Què tal? Bon dia. Bona tarda.
Bon dia. Està bé?
Bon dia tot el dia.
Computa. Bon dia tot el dia. Als guions, la Candela Figueres i a l'Uri Francisco. A la producció hi tenim el Ferran Capdevila i el José Matosas i la Paula Moreno. A l'univers sonor, tots som, com dèiem, fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Com diu Richard Sennett, l'obsessió per la perfecció és el camí segur al fracàs. Per tant, aquí hem vingut a tranquil·litzar-nos.
Vinga, dit això, que comencem una nova edició del Fabricació Pròpia i, si us plau, heu d'escoltar això.
Despite the unexpected nature of the situation, today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our training and don't witness our day-to-day efforts. We were not prepared for this opportunity, but we will give our best to compete and strive for the title.
Clar, a veure, un moment. Si Messi parla anglès, Marta...
Però aquest era Messi?
Aquest era Messi.
Ah, sí, carai, quin accent. N'ha après molt ràpid.
Molt ràpid. Clar, la reflexió que fem avui és també podria parlar català, no?
Home...
Clar, de fet, avui...
És posar-s'hi.
Ja veuràs. Després de l'entrenament de l'Inter de Miami d'aquest migdia, Messi ha fet una roda de premsa, val? I el primer que li han demanat als periodistes, com no podia ser d'una altra manera, doncs ha estat una valoració de la diada d'ahir.
Lògic.
Messi ha respost això.
En primer lloc, bon despús-dinar a tothom. Podeu seure. A sota la cadira us hi ha posat un parell de carquinyolis i un gotec de ratafia a cadascú. Preneu-los quan cregueu oportú. Ahir, 11 de setembre, data important a la meva Catalunya. La diada. Com sabeu, els partits duren 90 minuts, però als catalans aquest se'ns està fent una mica més llarg. Des del 1714 que seguim a la defensiva, i Espanya què fa? Doncs tirar pilotes fora. Ahir van tornar a sortir a guanyar, però cada any som menys els que ens manifestem per una Catalunya lliure. A hores d'ara puc afirmar que el suflé no és que s'hagi desinflat. S'ha convertit en un bunyol de vent que ens bufa en contra. Deixeu-me dir que els carquinyolis els vam preparar ahir al vespre els Sergi Busquets, el Jordi Alba i un servidor. Ens ho van passar molt bé. Visca Catalunya.
Doncs ara sí que sí, amb el discurs institucional de Leo Messi al sac, en català perfecte, per cert.
Sí.
Ara sí, tot a punt per desembalar una nova edició del Fabricació Pròpia.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel, hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Vinga, que estan a punt de passar moltes coses en aquest dimarts 12 de setembre. Us hem preparat, com sempre, un fabricació pròpia farcidet de continguts fets a mida, continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat, i sense mai oblidar l'humor, sempre l'humor. D'aquí res, repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació Pròpia, un dimarts en què posarem el focus en la febre del true crime, que ha relatat a casa nostra Catalunya en els darrers anys a través de productes com ara el programa Crims, Crims de Carles Porta, el podcast de Dossier Negro d'Enrique Figueredo i Pere Cullell, o l'estrena aquest cap de setmana de la sèrie de Netflix que tothom en parla, Harke, Cuerpo en Llamas.
Sí.
Clar, és per això que avui parlarem amb l'advocada de Rosa Peral, Núria González, perquè ens valori l'estrena de la sèrie, si és que l'ha vist ja, la Rosa Peral, o no. Per cert, com ja sabeu, va estar a punt de no emitir-se, perquè la mateixa Rosa Peral ho va demanar, tot i que la justícia ho va desestimar. I també en parlarem amb Enrique Figueredo, perquè ens en parli del fenomen true crime, com dèiem, a Catalunya. Això serà a 3:45. I, atenció, perquè avui farem el cafè de les 4 amb Yolanda Bataller. Parlarem de la seva darrera novel·la, Masses deutes amb les flors. Massa deutes amb les flors, un homenatge a tantes dones valentes i perdudes. En parlarem, en tenim moltes ganes, amb la Yolanda Bataller, per cert, una de les veus que va conduir ahir un dels principals actes de la Diada al costat d'Albano Dante Fachín. I abans d'arribar a les 4, avui amb el Cesc Marginet, ho sabrem tot, Harke, dels vilatans de Falset. Per tant, alerta. Falsetans i falsetanes, que es diu així.
Sí.
En Marginet és aquí. I a més, també farem ciència. S'ha quedat molt clar, eh? Jo vull dir, més que res, alerta, perquè ja sabeu que el Marginet ens visita els dimarts i ens fa com un repàs del tarannà, de les tradicions, de les costums
exacte,
de pobles de Catalunya.
Exacte, perquè això després vas pel món i no
saps per cap on vas.
Home, el primer és saber la cultura i les tradicions de cada racó. Ara, això és molt important.
Sí, però, Harke, no te'n fiïs del tot del Marginet.
No, heu d'estar atents perquè sempre ens explicarà una cosa que no s'escau o que no és acabada de ser certa.
Per tant, ben atents avui. A veure qui serà el fake que ens intentarà colar a Marginec de Falset. A més, farem ciència també al Fabricació amb l'Aleix Roig des del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. I acabarem avui al Fabricació Pròpia amb l'activista social Maria Vescomte parlant de salut mental. Aquesta hora ja li podem preguntar a la Harke com tenim avui la realitat paral·lela.
Doncs mira, el titular de la Diada i del dia d'avui, que refereix evidentment a la Diada d'ahir, es podria resumir, Mercè, en dues paraules. Cap novetat.
Així de clar.
O sigui, tot allò que ja dius, que ja teníem previst, és a dir, la crònica, el que recollim avui de la Diada d'ahir, haguéssim ja pogut avançar fa 2 dies, quan
ja
encara
ja
no havien començat cap dels actes. Tot i això, en parlarem, en farem un breu tastet. Avui, i com ja comença a ser costum cada 12 de setembre, Els catalans ens hem despertat amb agulletes, Mercè, i mal a les soles dels peus després del trepidant ball de xifres que vam viure ahir. Recordem, aquestes xifres d'assistents a la manifestació d'ahir. Mercè, que ballen una mica, després sí. Em sembla que en parlarem. 115.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 800.000, segons l'ANC. Això passa, Mercè, que de vegades, passant llista et descomptes, sempre hi ha el gracioset, també. No sé si a la teva família també hi és, però allò que quan comptes, a veure, quan serem avui per dinar o per sopar, doncs diu els números aleatoris per despistar-te, saps? I tu has de tornar a començar, clar. Sí, i això què passa? Doncs que al final perds el compte. Això és el que deu haver passat, o els de la Guàrdia Urbana, els de l'ANC, o els dos alhora, o que els dos van comptar a la vegada, i el que passa típic, anar a diferents velocitats, i al final ja no saps amb quina xifra t'havies quedat. Sigui com sigui, com dèiem, cap novetat, desacord entre les forces independentistes, que això diria que és la tradició ja més nostrada a cada diada, reiteració de càntics també molt senzills, molt senzills a recordar, i repetitius, que per cert ahir des d'aquí agrair la feinada que va fer la companya Judit Caselles, que ella ens deia que el més repetit era aquell independència. En aquest sentit no innovem, però sí que és veritat també que si una cosa funciona, tu
no
tira milles, perquè aquí segur que no ens equivocarem. I fi de festa, com sabem, a Lluís Companys, amb grups catalans afònics, després d'un estiu farcit de festivals que han anat amunt i avall, i sí que és veritat que alguna veu estava tocada. Via fora, i fins l'any que ve, que serem... Això tampoc és cap novetat, al mateix lloc de sempre.
No, de fet, mira la Candela Figueres, ahir ens va fer un repàs de les manis, no? De quants anys enrere, que vam fer un viatge...
Sí, viatge en el temps, i sí que és veritat que...
Al mateix lloc.
És tant.
Anat a parar al mateix lloc.
Bon dia.
Mira-la. Si seguim amb aquesta realitat paral·lela d'aquest dimarts, ara... Marta, dius que vens amb una notícia, podríem dir, d'impacte?
Sí, Mercè, és que PortAventura, atenció, perquè està en venda. Una notícia, Mercè, que ens ha posat una mica els pèls de punta, perquè, ostres, PortAventura és una cosa molt nostra,
pots
no?
Pots dir especialment a tu, Harry, que això ho pots dir, eh? A tu t'ha impactat aquesta notícia
molt,
de ple.
I què se'n farà ara de PortAventura? Què en faran? I qui el vendran? I el cuidarà també com ha estat fins ara?
Tens ganes d'anar a un parc d'atraccions, sí, Harry?
Moltíssimes. Mm. Clar, jo al Tibidabo em vaig quedar amb ganes de més.
Més?
Sí.
Vols
tant,
més?
Sí, home.
Sempre.
I el Tibidabo és una meravella, és una joia que tenim aquí a Barcelona, però és clar, PortAventura també és un gran parc d'atraccions per adults. Allà la gent s'ho passa molt bé.
Clar, jo entenc que estiguis impactada avui amb aquesta notícia, perquè és com també un parc molt nostrat, no?
Oh, i tant, esclar.
De casa nostra.
De Tarragona. Un parc d'atraccions, Mercè, amb vistes al Mediterrani. Això és una meravella, això és fantàstic.
Amb
i, per tant, hem de ser curosos, això, a veure qui ho venem.
A
qui ho venem.
S'ha de vigilar.
Clar, PortAventura es posa en venda per part dels seus propietaris. Què és la primera decepció, Mercè, o la segona? La primera ha sigut quan he llegit la notícia. La segona, quan he llegit qui eren els propietaris de PortAventura, perquè jo em pensava que el propietari de PortAventura era el Woody, que és aquell ocellet blau amb una cresta vermella que corre pel parc, té mida humana i sempre riu. Però no.
No,
és ell, no és en Woody. PortAventura és propietat de gent molt més avorrida. Fons de capital risc, Mercè. Mm. Aquests, mira, parlant d'ocells, aquests sovint també són voltors que s'han quedat amb algun edifici d'aquí a Barcelona i han donat algun disgust a veïns i veïnes. Capital risc i Best Industrial...
Aquest és el nom de l'empresa, no?
Sí, que és propietat de la família Bonomi i també KKR. No sé, especifiquem els noms perquè si són amics vostres, allò, reviseu l'agenda de contactes, perquè si en alguns, allò de freqüents, està un d'aquests, doncs això, sapigueu que són gent doncs,
amb
calés.
Amb quartos. Però parlant de calés, per quan es ven PortAventura?
M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. 1.000 milions. Que tampoc sabem si això si és una xifra que s'adequa
com valores,
o va molt
això,
a la baixa, clar. Molt a l'alça... Sí. L'operació es faria efectiva a partir del proper any, 2024. Després, això sí, de deixar l'empresa amb rècord de facturació i haver superat els estralls de la pandèmia per la Covid. Això també passa amb el món del futbol, que un jugador te l'has de vendre quan està
a tope. A tope.
Quan està més en forma.
Sí, tens raó.
Després te l'has de vendre. Per altra banda, no sé si avui és bon dia, Mercè, per anunciar la venda d'aquest parc, després dels aldarulls que s'hi van viure ahir. va passar a la cua de Red Force. Ho sentíem també aquest matí als companys de la caravana, en parlàvem. L'atracció estrella de Ferrari Land, una de les atraccions d'aquestes que va més ràpid. De fet, Mercè, va passar allò que és el temor, el que més angoixa quan visites PortAventura.
En primera persona, també?
Efectivament, que és que se't colin.
Ui.
Un home es va colar, o bé, un grup de joves es va colar i el que hagués pogut quedar, doncs, amb quatre crits va acabar amb baralla campal. Aquest era el moment.
Separeu-los.
Sí. Mira, mira.
Ui.
Una diada diferent per aquests visitants de PortAventura, perquè aquí, gràcies a Déu, va ser molt més pacífica la trobada de manifestants aquí a Plaça Espanya. Com sentiu, PortAventura, a la cua d'aquest Red Force, la cosa s'embolica i uns i altres acaben a cops de puny. Evidentment, la violència, Mercè, mai és justificable. No interpretis malament les meves paraules, però... Jo he de confessar que em fa també moltíssima...
Tu et fa rabieta, que se't colin.
Sí.
Difícilment se'm... Els hi dius cosetes,
sí,
la gent que es cola.
I jo em torno a colar, és a dir, a mi si algú se'm cola, jo no deixo les coses així. Ip. És a dir, això no s'acaba amb tu colant-te de mi, sinó que jo tornaré i això...
Si us trobeu a Marta Harkin fent cua.
No us coleu, vull dir, respecteu. Oi que jo no em colo?
Veu que hi ha una cua?
Oi tant, és que per això hi és.
Ah.
A mi em fa molta ràbia. També als aeroports, tothom es cul... Bé, un desastre. Respecteu les normes. Sí. Si hi ha una fila, és això, és perquè la feu. Clar, és un impacte, Mercè, i més en un dia com l'11 de setembre, que és la diada, un dia que els catalans ja han vist moltes vegades que, de fet, que ens passaven la mà per la cara, i això encara fa més que... Doncs què passa? Doncs que la gent s'irrita, diu, va, fins aquí hem arribat. No sabem si els que donaven bufetades eren ja possibles compradors del parc, que aquesta és una altra hipòtesi.
Ah, a veure...
Saps? I, perquè, esclar, tu imagina't, diuen 1.000 milions i tu puges a la xifra 1.500 i l'altre 1.600 no es posen d'acord i, doncs, acaba en baralla campal. També una altra possible justificació d'aquesta baralla, que, com deia, és injustificable, és els nervis de pujar aquesta atracció del Red Force, perquè és una atracció que va disparadíssima.
Tu hi pujaries?
Jo hi he pujat.
I has, has acabat bé l'atracció?
Normal, d'aquella manera. L'he acabat millor que altres. Altres muntanyes russes que anaven força més lentes. Aquesta atracció, que és el Red Force, la de Ferrari, que és aquesta estrella i que es veu de tan lluny, doncs és vertiginosa. Recordem que arriba a velocitats de 180 km hora. Per tant, si aneu a PortAventura, ja sabeu el que no heu de fer, que és colar-vos i respectar les cues.
Mai,
i, a més, doncs això, si teniu una oferta, doncs que sapigueu que ara, a partir d'avui, PortAventura pot ser vostra.
Mira, doncs ja sabeu, tu hi participaràs o no, amb aquesta...
No. En principi no.
Tu tens quartos o no?
Jo, sí, no arriben a 1.000 milions, però jo si me n'hagués de cada un jo em quedaria amb el Tibidabo.
Home, no fos cas. Escolta, mira, ara si et sembla passem de l'adrenalina, anem cap a la cultura, de fet ja ens ho han explicat els companys informatius a la Cel Migdia, perquè Marta, aquest matí s'ha anunciat el programa de les festes de la Mercè 2023.
Ser inocero de forma normal. Baix del meu llit tonelades de tristesa. Em queda bé la disfressa de sant. De què estàs fugint quan t'acuses? Les teues paraules on van? Quan no quede res, tampoc hi haurà...
És que el soroll de Barcelona, Mercè, no s'atura. Com sabeu, la ciutat celebra la seva festa major del 22 al 25 de setembre. I què no, què no pot faltar en primer lloc, Mercè, a cap festa major? Doncs el pregó.
El pregó.
Que enguany anirà a càrrec de l'escriptora Nayat El Hajmi. Per tant, interessantíssim. Estarem molt atents. Hi haurà també espectacles a la Superilla de l'Eixample, en el marc del Mercè Arts de carrer. I entre els concerts i la resta de propostes musicals, destaquem, per exemple, The Tyets o els que sentim de fons, que són el Zoo. Un altre dels espectacles nous que es podrà veure durant les festes serà Geomètrics, que són... es veu, Mercè, que això serà el hit, Això omplirà portades. Més de 200 drons il·luminaran el cel del litoral de Barcelona la nit del 24 de setembre.
Uau!
Per tant, sí.
Xulo, això, no?
Sí. Pugeu amunt, sortiu per la finestra i veureu aquests drons. trons il·luminant el cel de Barcelona. Més novetats. Dos gegants, Mercè, que es presentaran durant el toc d'inici, els prínceps Olga i Volodymyr de Kiev. Mm. De fet, són un regal de la capital ucraïnesa, Barcelona, ciutat convidada a la Mercè d'aquest any. Encara en el marc de la cultura popular, es recupera la nit de vigília i entre les colles geganteres convidades hi haurà els Minyons de Terrassa i la colla jove dels Xiquets de Valls.
Doncs ja sabeu, aquesta programació de la Mercè d'enguany, d'aquest 2023, que s'ha donat a conèixer avui. I, per cert, d'aquí uns minuts, al Fabricació Pròpia, parlarem amb en Chamo, que és l'autor del cartell de la Mercè d'aquest any. Per tant, no us ho perdeu. D'aquí uns minuts, aquí al Fabricació. I ara que podem dir que ja coneixem doncs, aquesta altra actualitat, aquesta realitat paral·lela, només ens queda repassar les notícies vintage de la Candela Figueres.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Té molt mèrit que la,
ai,
que la Candela...
Ai, 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 què?
Cada dia toqui aquesta sintonia en directe.
I
no falla ni una nota, eh?
Perfecte.
És que porto un músic.
Té molt ofici.
Va, avui donem un cop d'ull a algunes de les notícies que omplien el diari del 12 de setembre de 1967. Era dimarts i la previsió per al públic en Catalunya era buen tiempo en general con alternatives nuboses. Alternatives nuboses.
Així segur que l'encerten.
En canvi, a l'aeroport de Barajas aterrava literalment la mujer ideal d'Europa.
Carai.
Això és ràdio, no ho veieu, ara la Marta ha sacat un moment penjada. Saps?
Penjada.
Ha perdut el wifi, sí. I estava pensant, la Rosa d'Espanya?
No.
Però de quin any m'estava parlant?
De quin any és la Rosa d'Espanya?
No, la Rosa d'Espanya deu ser, què, 2008, 2009?
Pot ser, sí.
Sí, esclar.
T'he dit 1967.
Clar, per això jo no sé sumar això, ni restar, aquest és el meu problema.
Molt probablement.
I això em genera molts conflictes, perquè però podria ser o no podria ser?
Podria ser, perquè segurament hi hauria una Rosa d'Espanya d'aquell moment. No? Hem estat un clàssic, Rosa d'Espanya.
En aquell cas, jo vull parlar d'una senyora que es deia Maria Luisa.
A veus, no té res a veure amb la Rosa d'Espanya.
No, però era la dona ideal d'Europa. Deia doña Maria Luisa Alcón de Parias.
Ah,
de Parias.
Sí, però la gent li deia Evita.
Però això sí... Ah, l'Evita, clar. Evita o no?
Si l'Evita.
No, volia dir que si es diu de Parias, aquests noms que
de Parias, que fa noble.
I, clar, exacte, això hi ha gent que té calés.
Sí. És possible.
Noms de gent amb calés.
I el seu marit també tenia quartos. Era una andalusa nascuda a Granada, amb residència a Sevilla, que assegurava que havia guanyat el premi per saber fer el gazpacho andaluz con gusto exquisito y económico.
Bueno.
Però no només per això, també perquè xocava molt que sent espanyola tingués una cabellera daurada. O sigui, ella quan va anar... Què passa, Marta?
No, és que pensava que el seu mèrit per ser la dona perfecta o ideal d'Europa era saber fer un gazpacho.
Sí,
dic, home, a veure.
És un dels motius. És a dir,
sí, o sigui, això computa, saber
això
fer
computa.
Un gazpacho.
Estem
computa,
parlant, a veure, centrem-nos.
Centrem-nos, per favor.
Que es deia la mujer ideal d'Europa, vale, en el qual una espanyola va guanyar, que era la Maria Luisa Alcón.
Aquesta.
I quan ella va arribar i va aterrar a l'aeroport de Barajas, li van preguntar...
Mèrits
perquè has guanyat.
Clar.
Doncs... Per ser rossa i ser espanyola, això ha xocat moltíssim.
Això, clar, ha impactat.
És un motiu, és 10 points, val?
Per clar, 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 exacte.
I després, per fer un gazpacho, doncs, com he dit, exquisito i econòmic.
Clar, això ja és com quan fas la selectivitat, que són punts extra. En aquí,
sí.
Això tenia 13, no, puntuació mira. De 13 ja.
Puntuava
bé ser rossa.
I espera,
que no s'acaba aquí. No,
home, per favor, Marta. El concurs, que el mateix diari descriu com una espècie d'Olimpiades de l'Hogar, era d'origen italià.
Olimpiades de l'Hogar.
Sí.
Què és aquest campionat?
Home, per això, l'important tant és que sapiguessis fer gazpacho i que tinguessis una cavallera d'aurada.
Medalla d'oro.
I era d'origen italià, però a Espanya l'organitzava una revista que encara existeix ara, que és la revista Telva.
Clàssic.
I aleshores la revista Telva anava amb una caravana de poble en poble per totes les províncies d'Espanya,
sí.
I les noies que s'hi volien presentar, mm-hmm. doncs s'hi acostaven. I llavors la revista valorava la seva formació,
mm-hmm.
encara que després, casualment, mai es deia per la formació que tenia aquella noia. És a dir, sí que la valoraven, perquè a l'hora de la veritat comptava a nivell del concurs europeu, però les revistes i diaris d'Espanya no destacaven això.
No destacaven
les habilitats
altres
que
coses.
Tenia dentro de l'hogar. Vale?
Claro.
Doncs la revista valorava la seva formació, les seves habilitats naturals, el seu físic i el seu caràcter. I quan havien trobat la mujer ideal d'Espanya, com qualsevol miss, aleshores sí, aleshores es presentava a Montecatini, que no sé on està, però que està a Itàlia, per trobar la mujer ideal d'Europa, entre totes les mujeres ideales de cada país. I la de l'any 1967 va ser espanyola.
Carai.
I a part de fer el gazpacho,
sí.
que deia abans. I de ser rossa?
I de ser rossa.
Què més s'ha dit?
La Evita va haver de demostrar més talent per aconseguir aquest preuat títol de l'hogar. Entre ells, ser mare de quatre nenes i demostrar con el mismo primor que preparava un còctel que cortava un vestido per a la Benjamina de la casa.
Maravillós.
Sí, gazpacho, còctel. Malena, cavallera daurada, saber cosir i haver parit quatre vegades.
Em ja sembla, vull dir, té molt mèrit, eh? Bueno, però prefereixo que segurament...
Mira si té mèrit, digue'm.
Que segurament que hi havia altres dones a Europa que sabien fer coses que tenien
no
molt més valor.
Clar.
No? Clar, vull
no
dir que em sembla bé, eh? Però que em refereixo que...
Parir quatre vegades no és valor. Mira, jo ja et dic que ara mateix, amb aquests criteris, hauria caigut a la primera selecció del concurs.
Sí, no, això...
Perquè ni preparar un gazpacho, ni cosir les vores dels pantalons, ni tinc un ramat de nens a casa que m'estan esperant perquè els hi faci el sopar... i només tinc dos gossos i faig els mojitos regolinchis. Vull dir que jo, mujer ideal...
Sí, mujer ideal. Bueno, però en altres criteris, que gràcies a Déu hem passat ja a pantalla.
I enhorabona per ella, eh?
Tant.
Això no li treu ningú,
no, era duríssim. Mira si era dur, que aquestes eren les declaracions que va fer. Després va a la revista.
Tenim declaracions?
Sí. Del,
favor,
del nodo d'aquella època.
Oh.
I això és el que deia la Maria Luisa, la Ivy.
Ser mujer ideal d'Europa obliga a mucho. ¿Qué se propone en el futuro, Maria Luisa Alcón?
Pues yo creo que ya el hecho de ser mujer obliga bastante, ¿no? Obliga a tener una familia, la que se case, vamos, que esté unida, que sea alegre, que sea optimista, que sepa luchar en la vida. Y yo lo que me propongo es volver a casa y empezar otra vez lo de todos los días, vamos.
Però la Maria Luisa torna a casa i allà diàriament... Espera, que no sé què us estic explicant. Això ho tallarem després.
Quan ella torni.
Això ho tallarem després, eh? Vamos, una alegria. Però la Maria Luisa torna a casa.
Torna.
I això que us deia, concedeix aquesta entrevista... Y después la gente la rep amb ramo de flores, enhorabuenas y saludos efusivos.
En el aeropuerto la aguardan su marido, sus cuatro hijos y amigos. María Luisa saluda a todos, recibe afecto y aplausos. Toda España se siente representada en esta enhorabuena a María Luisa Alcón de Parias, que ha logrado conquistar un simpático galardón de categoría
simpático.
Europea.
Simpático, m'agrada això.
Toda España orgullosíssima.
Home, a veure,
encantados.
Ramos de flores, enhorabuena, saludos efusivos, com no has d'estar encantat. El Nodo no ho comenta en cap moment, però també havia guanyat, s'havia emportat el títol de la Mujer Ideal d'Europa per guanyar la prova cultural.
Ah!
I havia tret la màxima puntuació per davant de totes les altres participants.
Que quan jugues al trivial i et toca cultura, són les difícils, eh? Ah. El formatget és el que costa més de treure, eh? I això, per això sí que l'haurien d'aplaudir.
La Rosa, ara està pensant el color del formatget, que és el rosa, no?
El rosa
no?
És de televisió.
Cultura,
televisió.
Això és entreteniment.
És cultura televisió, el rosa. El blau, crec recordar que és geografia.
Història.
Història és groc.
Història és marrón.
És marrón, història?
Diria que sí.
Ostres, malament,
però ara potser m'estic posant jo mateixa amb un marrón. És igual.
Tornem a la Maria
Tornem
Luisa.
Tornem a la Maria Luisa i el premi que va rebre per ser la mujer ideal d'Europa. Per què? Atenció, no estava gens malament. Incloia una audiència amb el papa.
Carai, però que estàs tocant tants pals.
És meravellós, eh, que sí?
Aquesta notícia
sí,
dona
no
per molt.
Sí, no té sentit aquest certamen.
I de l'audiència amb el papa ja saltaves directament a que et donguessin un Fiat 850.
Home, bé.
Potser ja marxaves de veure el papa, bé. De dir-li adéu, i ja estaves allà dins
amb, un cotxet.
amb el Fiat. Després li donaven una cuina amb tot el mobiliari corresponent.
Clar, perquè era dona.
Sí. Després una màquina de cosir elèctrica i un rellotge d'or blanc, entre altres coses. Un regalar si es tenia en compte que el salari mínim a Espanya... era de 96 pessetes.
Eso sé que no es culpa ser millonària. Que em tanquin el Louvre així com el mapa. Pokémon i la Mixtape.
No, no. Vinga, doncs seguim avançant amb més notícies vintage, si us plau.
Doncs això que us deia, que el salari mínim a Espanya era de 96 pessetes. Tots hem nascut per ser milionaris, però amb sort arribem a ser mileuristes. I el 12 de setembre de 1967, el Consell de Treballadors de Sant Sebastià posava el crit al cel amb la xifra de 96 pessetes mensuals de salari mínim que havia fixat el govern de Franco. I per això tenien previst reunir-se amb alguns ministeris per aconseguir fixar un salari digno i justo i una revisió salarial anual. I així continuem des de 1967.
Igual.
Amb uns salaris mileuristes de merda. Però, és clar, dues pàgines després hi ha un anunci que, clar, llavors xoca. Tu comences a entendre els preus de l'època, que era del Corte Inglés, que deia todo a punto para el otoño. I tenia aquests preus. Pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Voleu saber com com anaven els preus del cocktail temporada d'otoño? Doncs mira, vestido de lana, 550 pessetes. Pantalón en lana fantasía.
Fantasía.
350 pessetes. Abrió en lana, aquell any es portava
tota lana,
¿eh? 550 pessetes.
És més car, és més car.
Traje en estambre.
Què és estambre?
No ho sé, però era caríssim. Gairebé 1.000 pessetes.
Poroi.
Això, si el sou mínim era de 96...
Això són molts mesos de feina, eh?
Ja et pots presentar a Hombre Ideal o Mujer Ideal d'Europa, perquè si no... Després, camisa enterlenca, que això tampoc sabia què era, i ho he descobert, que és una espècie...
Sí, digues,
digues. Això ho sabeu vosaltres, això que ho miro. Digues què és. No, no, explica, explica, explica. Perquè
no,
jo...
perquè tu ho explicaràs millor que ho has buscat.
No, teixit sintètic...
Però si era un clàssic, el terlenca.
Doncs un terlenca?
Home, sí.
Un teixit sintètic fet de 100% polièster i nylon.
Nylon.
Això crema,
sí, sí.
Eh?
Doncs això crema i també crema la butxaca. 229 pessetes, que també ho
caríssim.
Trobo... Caríssim. En fi, un sortido completo i mercancies de qualitat, les que oferia el nostre Corte Inglés, que costava, per mi, massa... si contem el que us deia, que el salari mínim era de 96 pessetes.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. Radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Hem passat ja al punt de les 3 del migdia, 2 minuts que passen concretament de les 3, moment en el que en el Fabricació Pròpia, com ja sabem, ens volem interessar per la penúltima hora de l'actualitat d'aquest dimarts. És per això que connectem amb una de les nostres corresponsalies, ja sabeu, repartides per tot el territori català, perquè, com dèiem, ens expliquin, com sempre, de primera mà, quins han estat els temes més comentats del dia i, sobretot, el més important, Jarque, és saber si el Toscano ha encertat avui això, amb el criteri de les notícies triades. És per això que aquesta hora ja podem connectar amb en Buffalo George des del bar Bodega Josefa del barri del Fatjó de Barcelona. Buffalo, què tal? Molt bona tarda, Buffalo George.
Hola, Mercè, hola.
Què tal? Com estàs, Buffalo? Buffalo, pregunta obligatòria en aquest dimarts. Ressaca, continua la ressaca de la diada d'ahir?
Bueno, tampoc va ser tant de com altres anys, eh? Vull dir, ressaca, aquí tothom calla, ningú diu res de la diada. Comparat amb altres anys, va ser una mica... va quedar devaluada, no?
Per tant, estem confirmant que seria, segons les teves fonts, Buffalo, una diada descafeïnada?
Descafeïnada total. 0-0.
Ara que feia referència a aquest 0-0, Buffalo, no ho hem comentat, però cap de setmana sense futbol, s'ha comentat al bar Josefa, del barri del Fatjó de Barcelona?
Bueno, no s'ha comentat perquè he tingut tancat. Quan no hi ha futbol, tanco.
Directament, eh?
Directament, perquè no tinc comú. No suma.
Però, Buffalo, si us plau, necessitem saber més informació sobre aquest fet. El tancament, diguéssim, del bar Josefa es deu, que, perquè no hi ha clients, perquè suposo que els seus clients són de, que els agrada el futbol, o pràctic, o directament perquè tu tanques la persiana.
No, tanquem perquè fem moltes hores...
Heu de descansar.
A la mínima que hi ha una festa de dilluns, doncs l'ha fet.
Búfalo, jo no sé si ho saps, però avui gairebé 300.000, si no m'equivoco, catalans joves han començat FP i batxillerat. Ens pots confirmar aquesta hora des del bar Josefa de Barcelona el número de campanes estudiantils d'aquest matí?
Pues no, no n'he vist molt jovent, no n'he vist. Els he vist davant del col·legi. Jo penso que de campanes no, el primer dia no.
Per tant, s'han comportat, eh?
Sí, s'han comportat.
Búfalo, altres temes recurrents d'aquest dimarts que s'hagin comentat?
Bueno, no hi ha futbol, bueno, ja juga la selecció... No gaire. Mm. La gent està descafeinada amb lo de la...
És el que comentàvem, Búfalo.
És el que ha predominat, bàsicament. Mm-hmm.
Ens interessa saber molt aquesta notícia que ens acabes de donar en aquesta penúltima hora, és que, òbviament, doncs vosaltres heu de tancar la persiana algun que altre cap de setmana per descansar. Per tant, et preguntem aquesta hora, Búfalo, com desconnecta Búfalo George del món?
Bueno, desconnecto pues quedar-me a casa i relaxar-me, sortir a passejar per Sants, que sóc de... Jo visco al costat de la vostra emissora.
Fantàstic, Búfalo. Doncs ja saps que aquí també és la teva segona casa. Búfalo George, des del bar Josefa, del barri del Fatjó de Barcelona. Gràcies per aquesta penúltima hora i molt bona setmana.
Escolta'm.
Digue'm, perdona, ja està, digues.
M'agradaria que quan anomenis al local, és la Pepeta.
Ah, és la Pepeta, que és diferent, eh?
Bueno, pues tothom la coneix com la Pepeta.
Al bar La Pepeta.
Estefan i Josefina també ho és, sí. Però La Pepeta és el que dona la volta al món, eh?
Doncs escolta, a partir d'ara, des del bar La Pepeta, del barri del Fatjó de Barcelona. Perdona, Búfalo, em descuidava una cosa importantíssim. Acabem, com sempre, amb la previsió del temps i el trànsit.
Bueno, la cosa està tranquil·la. Continua fent calor. Vaig amb bermudes. Si vaig amb bermudes, és que la cosa continua fent molta calor.
Doncs escolta, pel que fa al trànsit, què ens comentes a aquesta hora?
El trànsit està tranquil. Mira, ara m'està entrant un tio en bicicleta, això vol dir que la cosa està tranquil·la.
Al bar?
Sí, amb una d'aquestes plegables. Sí, aparca on puguis.
Aparca.
Vinga. Bueno, Mercè.
Escolta, et deixem perquè ja et notem enfeinat. Búfalo, ens retrobem d'aquí una setmana, et sembla?
Va, molt bé.
Vinga, gràcies, que vagi bé la setmana.
Adéu.
Déu-n'hi-do, eh? Avui també una mica descafeinat el Búfalo, eh? Ha estat una mica...
És que està tranquil.
Està tranquil. Clar, no.
Jo crec que ell és una persona habituada a la marxa.
Tranquil, Búfalo. George, no,
bueno, Búfalo George, tranquil, és la nostra versió més activada, però pel seu caràcter sí que és veritat que... Però bé, ja si començaven a costar bicicletes, ja començava a haver-hi moviment.
Feina.
A la Pepeta, no? Ha puntualitzat.
Sí, si us plau. Pepeta, eh? A veure si no m'equivoco més. Pepeta, a la bodega Pepeta, del barri del Fatjó de Barcelona. Ara deixa'm dir-te una cosa, Marta, perquè ara tu deies moviment, circulació... Avui també ens ha cridat l'atenció, ho deies a la realitat paral·lela, aquest ball de xifres constant que ens tenen acostumats quan hi ha una manifestació, no? Una trobada que mai saps qui té raó, si la Guàrdia Urbana o l'entitat que organitza l'acte.
L'únic que sabem del cert és que cada any la xifra és més dispar, és a dir, que es diferencia més una de l'altra. Una és molt menuda i l'altra és molt gran. Recordem, Mercè, ho apuntaves, les dades d'ahir. 800.000 manifestants, segons l'ANC, per tant, pràcticament, bé, una mica menys d'un milió d'assistents, i 115.000 segons la Guàrdia Urbana. Clar, la diferència és abismal. Jo no sóc un expert en matemàtiques, però sí que els meus coneixements han donen prou per fer una resta, i això m'ha sortit a 685.000 persones de diferència. Clar, nosaltres abans dèiem, et pots descomptar, però esclar, descomptar-te de gairebé 700.000 persones, la veritat és que és molt i ens crida molt l'atenció. Arribem a la conclusió de que no podem saber quanta gent va anar ahir a la diada, per tant, això pels periodistes és un problema, no, evidentment, no podem informar o no podem estar segurs de quina xifra hem d'anunciar.
És que, de fet, Marta Jarque és una informació bàsica, que encara no havia començat la manifestació, ja volíem saber, no?
Home, és el primer que es pregunta. Segur que això en Búfalo George també li va interessar ahir mentre seguia la cobertura de la diada. Clar, no només passa doncs, això, el dia de la diada. En cap manifestació dels últims anys hem pogut volgut, com dèiem, saber quina és la xifra certa, acurada, de manifestants. Per mirar d'entendre per què es dona aquest fenomen i per intentar treure l'entrellat, a veure si ens pot dir o no, doncs, la xifra exacta de persones que ahir es van manifestar, saludem a aquesta hora Llorenç Badiella, que és director del Servei d'Estadística Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llorenç, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, Llorenç, a qui ens hem de creure? Perquè, és clar, ho dèiem, hi ha una diferència de 685.000 persones. No sé quina de les dues xifres s'acosta doncs, més a la realitat i com ho podem saber?
Bueno, la veritat és que això... Són temes una mica delicats, eh? La credibilitat de cadascuna de les fonts doncs, té altres motivacions. Hi ha una qüestió tècnica, que és saber com es pot calcular o com es podria calcular, i una altra que és a qui ens creiem. D'entrada, doncs, no hauríem de dubtar de les fonts oficials, per algun motiu són les fonts oficials, i és bastant habitual que els organitzadors, doncs, com que hi tenen un interès particular, doncs puguin inflar una miqueta els números. Anys anteriors hi havia discrepància entre fonts oficials, i això és una miqueta més delicat.
Clar, però Llorenç, ens crida l'atenció que quan la diferència és tan abismal, és a dir, estem parlant de 115.000 contra 800.000, que són les xifres de l'ANC, clar, si tu mires des de fora, perquè nosaltres no tenim massa idea de com funciona això de recomptar, tu deies que ens hem de creure les fonts oficials, per tant, creus que tendiria més a la xifra de la Guàrdia Urbana, en aquest cas 115.000 assistents a la diada d'ahir?
D'entrada, diguem que si són les fonts oficials és per algun motiu. Haurien de ser fonts creïbles. Valorar fins a quin punt una està allunyada de la realitat o bé és l'altra, doncs caldria alguna mesura doncs una miqueta més neutra, sense interessos i sense potencials biaixos. Alguna mesura que pretengués ser objectiva, reproduïble, transparent, amb una metodologia clara... I ni una font ni l'altra doncs ens donen aquests detalls.
Esclar, ells no ens faciliten, no?, el sistema que ells han utilitzat per fer aquest recompte, Llorenç.
No del tot, no és prou transparent, de manera que no és fàcil creure'ns una font simplement perquè ho diu algú que és a qui ens creiem.
Clar, tu, Llorenç, vas començar a interessar-te per aquests recomptes. De fet, l'any 2004, amb ja un ball de xifres històric per les manifestacions en contra de la guerra d'Iraq, i després també posteriors manifestacions com la d'ahir, no? D'alguna manera vau començar a fer experiments perquè precisament vau detectar aquestes contradiccions entre fonts oficials que tu també apuntaves. L'any 2012, per tant, ja ens anem acostant, vau implementar un mètode, tu i un equip de 30 estadístics, si no m'equivoco, per fer un recompte més real. A veure, com funcionava el vostre mètode?
Sí, mira, el que fèiem nosaltres era aplicar les eines amb les quals estem còmodes, no?, que és l'estadística. Aleshores, el que aconseguíem era un mostreig d'estimacions al llarg de tot el recorregut i a partir d'aquí doncs, aplicant doncs, eines també un pèl més sofisticades que per corregir petites mancances de tot el procés doncs podíem treure una estimació. La idea és tenir un tastet de diferents llocs de la manifestació. Normalment, bueno, com a idea, l'estratègia més simple és agafar l'àrea del recorregut o de la manifestació i multiplicar per la densitat mitjana d'aquesta manifestació.
Això seria la fórmula, Llorenç?
Sí, és una manera de calcular-ho.
Val, però si ho posem, per exemple... És a dir, ahir teníem aquestes quatre barres que recorrien diversos punts de Barcelona fins a arribar a Plaça Espanya. Com ho hauríem de fer? Perquè potser la manera no més veraç és que ho fem potser nosaltres també des de casa, que potser tindrem una xifra més aproximada. A veure, com ho hauríem de fer? Repeteix-nos aquesta fórmula.
Bueno, hauríem de determinar l'àrea que ocupa la manifestació d'alguna manera.
Val.
Per això hi ha eines, hi ha software. I per internet, buscant una mica, trobarem eines que ens ajudaran a delimitar l'àrea d'una regió o d'uns carrers. És relativament senzill.
Perfecte, això ja ho tenim, l'àrea de la manifestació.
Calculem l'àrea. Després, el que necessitaríem és una estimació de la densitat.
I això com s'estima?
Doncs ho podem fer a ull, ho podem fer doncs, una miqueta més, bueno, un pèl més científic. D'acord? A ull vindria a ser doncs, simplement a partir de la vivència. Eh? Si estem molt apretats i és impossible circular per dintre la manifestació, doncs la densitat sol ser de 3 persones metre quadrat. Si podem passejar, doncs això és d'un i mig. Si podem caminar ràpid, doncs això vindria a ser mitja persona per metre quadrat. Vindríem a fer servir una mica l'experiència i informació de petits experiments en què puguem practicar. Eh? Per exemple, doncs feu l'experiment vosaltres mateixos. Aneu al metro en hora punta.
Sí.
Calculeu l'àrea que ocupa doncs, la zona aquesta de pas.
Sí.
I quan estigui molt ple, conteu quanta gent hi ha i veureu quina és la sensació d'una determinada densitat en el metro, no? De la mateixa manera, quan estigui més buit, doncs es fa el mateix experiment i així tenim aquestes idees. Eh? Això seria implementar la densitat a una àrea i, per tant, fer els càlculs directes.
Clar. Doncs, a veure, repetim aquesta fórmula, que és molt interessant i que, Mercè, si et sembla, jo fins ara, al final del programa, faré els càlculs i veurem quanta gent, seguint aquesta fórmula que ens apuntava el Llorenç, esclar, podem determinar més o menys, a veure quina xifra ens dona resultat, si s'acosta més a la de la Guàrdia Urbana o a la de l'ANC. Recordem, àrea de la manifestació, que hauríem de calcular en metres quadrats, Llorenç, i una densitat de 4 persones per metre quadrat. Va, que com que hi havia molta gent, doncs direm, tu apuntaves 3 persones, doncs diguem-ne 4, perquè ahir, efectivament, hi havia molta gent.
No, 4 és una barbaritat.
Sí, doncs 3?
3 més molt.
És que jo sóc de lletres, Llorenç. A veure, no m'acabo de veure.
Llorenç. Es passava, es movia.
Clar, haurien d'anar un sobre l'altre, no? Potser sí que hi havia molta gent, però potser tampoc n'hi havia pas tanta. Sí.
Bueno, 4 es pot experimentar en hora punta al metro, però no. Puntualment estic d'acord que la manifestació pot haver-hi algun lloc on la densitat sigui d'aquest ordre, però no és la densitat mitjana de tot el recorregut ni molt menys.
Clar, hauria de ser gent molt menuda. Posarem 3 persones. Doncs, Llorenç, faré la fórmula i veure què em dóna de resultat.
No l'acaba convèncer, Llorenç.
Ja veieu d'on surten les discrepàncies.
Esclar, mira, només amb això ja tenim problemes.
Vosaltres posaríeu 4 i jo posaria un. Ja és 4 vegades.
Ui, un,
Ja està.
Ostres.
Veus?
Bueno, ja direm, segons el Llorenç, aquesta xifra, i segons la Marta, aquesta altra. Llorenç, així tothom content. Escolta'm, per acabar, sembla que, a veure, és relativament senzill. Mira, nosaltres aquí, en un parell de minuts, hem trobat la fórmula. Per què costa tant? És a dir, que hi hagi, doncs, una xifra, tu deies, hi ha interessos polítics entremig, però per què no s'esforça, per què no hi ha aquest esforç realment per trobar la xifra que encaixi, diguéssim, veraç en aquestes manifestacions?
Això, la justificació és perquè hi ha interessos per un determinat discurs i un relat particular de cadascun dels implicats.
Sí, per cert,
molt bé.
Saber quanta gent hi havia de veritat, si aquesta fos la voluntat, doncs, òbviament, això es pot fer de mil maneres, però amb fotografies aèries, amb recomptes puntuals, hi ha moltes maneres de fer-ho ben fet, si hi hagués aquesta voluntat, però això té un cost.
Sembla que no n'hi ha. Nosaltres del que sí estem segurs és que en aquest estudi de Ràdio Estel, Mercè, som 2 persones, per tant, la densitat total de persones serien 2, i aquí sí que ningú... Tothom ens donaria la raó.
Bueno, depèn.
Depèn. Això és un fet objectiu. Sí. Som 2.
A veure, què hi has de dir, Llorenç?
Potser ja la Guàrdia Urbana diria una altra cosa.
Què en diria, una o 3? Què dius, que inflaria les xifres o en diria una mica menys?
Depèn de l'afinitat de cadascun dels involucrats.
Ha quedat clar, Llorenç. Ha quedat claríssim.
Ha quedat claríssim que sembla que aquesta xifra no la tindrem mai. La quantitat de persones que exactament eren ahir a Barcelona o a la Diada o en moltes altres manifestacions sembla que costarà treure'n l'entrellat. Llorenç Badia, director del Servei d'Estadística Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per aclarir-nos...
Sí que ens ha quedat més clar.
Jo faré els números. Gràcies, Llorenç.
Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Estel.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ànima Estel. El canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Avui, que encara estem de ressaca de la Diada de Catalunya, a Barcelona, no podem abaixar la guàrdia, perquè la setmana que ve ens trobarem immersos en les festes de la Mercè. Una programació de les festes de la Mercè, de les festes de Barcelona, que hem conegut avui mateix. I per anar fent boca, doncs, aquí al Fabricació Pròpia hem convidat el responsable del cartell de la Mercè d'aquest 2023. Ell és el dibuixant i il·lustrador Chamo San. Chamo, què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Bona tarda i enhorabona pel cartell.
Moltes gràcies, la veritat.
Ara t'ho estava preguntant fora micro, però deia, ostres, estàs ja acostumat a veure el cartell per tot arreu, per tot Barcelona?
És complicat, perquè, clar, també ha sigut un procés tan intens que de cop veure-la ja, que ja no està, diguem, sota el teu control, que ja és de tothom, doncs sí que realment fa impressió i ja sabia des de l'inici que era una gran responsabilitat. Hi ha hagut moments de, òbviament, moltíssima il·lusió, però també a l'hora de molta por. I ara que ja està als carrers, doncs és com, mira, ja camina sol.
Clar, és que suposo, ostres, és molt bona aquesta comparativa, Chamo, de dir, acabes de tenir gairebé un fill o una filla, no?, aquest cartell, i ara sí, és gairebé de tots, no? I és no?, aquest procés de compartir, no?, també de col·lectivitat, que és una mica el missatge, no?, que es desprèn d'aquest cartell de la Mercè.
Sí, nosaltres, bé, ha sigut una feina en equip bastant important. Sí que és veritat que hem tingut un temps bastant curtet per fer
limitat,
tota,
no?,
limitat per fer la campanya i jo m'he complicat la vida bastant, que és una cosa que acostumo a fer, perquè inicialment la proposta era una altra. Hi havia molts elements que finalment hem recuperat, com sí, els castells, com la festa. Sí que hi havia, no?, les primeres converses que vaig tenir amb Nacho Padilla, que era el director creatiu, que per mi ha posat el cartell de la Mercè en el lloc que tots els artistes, il·lustradors, dissenyadors volem aquest encàrrec. Llavors, les primeres converses amb ell ja tenien alguns elements, però jo ja havia coses que no acabava de veure i al final vaig dir, no, hem d'anar que es vegi tota la gent, no?, que veiem que la festa és de tothom. I això, doncs, implica molta més feina en un temps que no s'anava a allargar perquè jo et canvies la idea, no? Llavors, ha sigut un patiment, però que finalment té la seva recompensa.
Perquè explica'ns una mica com va anar tot plegat. O sigui, és un encàrrec, vull dir, com es participa en el cartell de la Mercè? Perquè entenc, pel que deia Chamo, que clar, tu ets de Barcelona.
Jo soc aquí.
I clar, pels il·lustradors, sobretot els barcelonins, ostres, signar el cartell de la Mercè, no? És un dels grans reptes.
És un orgull increïble i més, ja dic, sobretot en els darrers anys, potser fins fa 8-10 anys el cartell de la Mercè era com propietat dels grans artistes que bàsicament deixaven la seva signatura al servei de la ciutadania. I en els darrers anys jo crec que hem començat a treballar artistes potser una mica no tan consagrats i sobretot amb un concepte molt més ampli. És a dir, ara ja tenim el cartell de la Mercè com una col·lecció de cartells, com... totes les aplicacions que hi ha, doncs els concerts, la ciutat convidada... totes aquestes variacions les tenim en compte i ho veiem com un projecte molt més gran. I això en part té la culpa o el mèrit, doncs, els responsables de comunicació que han treballat a l'Ajuntament els darrers anys i en concret per mi el Nacho Padilla, que ja no només en el cartell de la Mercè, sinó en tots els cartells que han sortit, que són d'artistes molt diferents, però que jo crec que ha tornat a posar el cartellisme en un lloc molt, molt privilegiat i per això tots anem bojos per fer aquests encàrrecs.
Escolta, llavors, en el moment en què el Nacho et diu Chamo i tot el teu equip, no? Ets l'encarregat, sou els encarregats de fer aquest cartell de la Mercè 2023. Quines són aquelles línies, no? O aquella filosofia que et comenta el Nacho?
La nostra primera reunió, que va ser molt interessant, va haver-hi molt de feeling ja des del principi i sí que vam composar certes peces sobre la taula, no? Que era, per exemple, recuperar la festa, no? Després dels anys de pandèmia, que ara ja semblen llunyans, però que volíem tornar a recuperar la festa, i sobretot pels que som barcelonins i a l'adolescència hem anat a les festes i als concerts de la Mercè, per nosaltres és com la primera gran festa, no? Ens estrenem a la festa amb
aquesta... És que és la festa major, no?
Clar, clar. I teníem molt clar que volíem recuperar la festa.
La festa.
I d'una altra banda, també doncs, la tradició, la cultura popular, totes aquestes coses, jo crec que han de formar part, no?, d'un cartell que sempre pensa, no?, en la seva història i en la seva tradició. I al final, doncs, barrejar tots aquests elements doncs, va tenir moltes fases i un calendari complicat, perquè recordem que hem viscut dues eleccions entremig, llavors hi han hagut històries, però hem treballat de valent moltes hores i fins tard.
I el resultat ha valgut la pena, sens dubte, Chamo. Sí, sí. Per tots aquells oients que diguin és que encara no l'he vist el cartell, que és gairebé impossible, perquè ja el tenim per tot arreu, com el descriuries tu, no? O sigui, què hi veiem?
Doncs veiem una torre humana, fent referència als castellers, i una torre humana que a mi m'agradaria, no?, reivindicar la diversitat de la ciutadania de Barcelona, no? I la meva intenció era que tothom s'hi pogués sentir representat. Al final és una festa que és per tothom i fent una comparació una mica estranya, no? O sigui, és com quan... No m'agradaria que ens deixéssim algú a convidar a aquesta festa, no?
Sí, sí, els convidats a la festa.
Els convidats, no?, a la
festa. Esteu tots convidats.
Esteu tots convidats i llavors doncs, hem intentat, no, que tothom s'hi senti representat. Sí que és veritat que hi ha el cartell va per blocs.
Sí.
A dalt de tot és potser doncs, el més divers. Després hi ha una part que és més dedicada a la cultura popular. Tot seguit hi ha Arts al carrer, el que li diuen el MAC, Mercè Arts al carrer, que és circ, teatre, dansa, que aquí ja podem trobar doncs, ballarins, circ... Després hi ha una part dedicada a la ciutat convidada, que en aquest any és Kiev i que també tenia una mica, era un punt delicat per la situació que estem visquent i no volíem en cap cas doncs, tenir una mirada... ni condescendent ni que fes que tingués a veure amb el tema bèl·lic. Llavors hem tirat més pel tema d'abraçada, solidaritat i finalment a baix de tot hi ha la festa, hi ha la dansa, hi ha el Peret tocant la guitarra i allà doncs tu podem trobar aquesta alegria.
I escolta, aquesta alegria en blanc i negre.
Sí, això no creguis que no ha sigut un tema complicat i amb molt de debat, però el Nacho va veure clar. I...
És una proposta vostra? De dir, ha de ser en blanc i negre.
És una proposta que ha anat prenent més sentit. Perquè sí que nosaltres, per exemple, ho teníem bastant clar i després amb l'estudi de disseny que ha col·laborat, que són Arauna i 131, teníem molt clar que tota la part gràfica, tota la part de disseny, que són les tipografies, com després hi ha totes les adaptacions a totes les publicacions que hi haurà, etcètera, etcètera, doncs tot això volíem fer referència a la cultura underground de Barcelona. I llavors aquí parlem bastant de les publicacions low cost, no? Sí. Molt barates, que es feien amb fotocopiadora.
I els fanzines dels 70 i els 80.
Els fanzines dels 70. Llavors, per això sí que és una cosa que hem volgut recuperar. Després, les altres aplicacions, no, que diem, que tenen aquests colors, que és un bitó, no, diguem, que són dos colors, sí que és una, bueno, una tècnica així també de molt baix cost que feien servir pels cartells dels concerts, que era, doncs, amb una tinta de color sobre paper de color. Quan no tenies gaires recursos per afegir color a al teu cartellisme, feies això. I sí que és cert que, clar, això, si no vinc aquí i ho explico, doncs
que
hi haurà molta gent...
Que la gent es queda com de dir, ostres, per què, no?, el cartell de la Mercè d'aquest 2023, però està claríssim que hi ha aquest rerefons, no? Sí. I al Nacho li va semblar bé que tu deies que hi ha hagut com aquest debat, no?
Sí, de fet, ell, en els moments en els que jo he tingut més pànic, perquè això a mi també em semblava una aposta arriscada, ell m'ha donat molt suport i bé, doncs al final... també jo en algun moment, no, li anava ensenyant a col·legues meus de professió en els que confio molt en el seu criteri i ells ho tenien també molt clar. Sí. Al final també sí que és veritat que festa ha de ser color, però jo crec que en aquest cas com el que era important era tots els personatges que hi ha i després hi ha totes les altres aplicacions. No crec que... Bueno, jo crec que al final és una cosa que podem... Si ho expliquem i entenem tot el concepte, jo crec que té coherència.
Doncs tenim aquí la fabricació pròpia al Xamo Sant, que és el dibuixant il·lustrador del cartell de la Mercè d'aquest 2023, que per cert és que, clar, tu deies, has començat dient que és un repte, no?, per tots els il·lustradors arribar a fer el cartell de la Mercè 2023. Com has portat aquestes crítiques? Perquè sempre, cada any, hi ha els típics, no?, que bueno, que ja ens dividim la ciutadania entre els defensors i els detractors. Això ho has viscut o no, Xamo?
Sí, ho he viscut, però amb molta calma. Vull dir, al final... ja sé que és una feina molt, molt, molt visible i que hi ha una crítica que és esport nacional i no cal... Vull dir, ja entra dintre del mèrit, no?, de fer el cartell i ho has d'entomar amb filosofia. Sí que és veritat que... bueno, doncs també em quedo amb moltes crítiques molt bones. I després hi ha algunes que m'han arribat, que a més són de personatges una mica fins i tot rellevants, que te surten a la tele i tal, i que deien, hòstia, és que falta un gos. És que falta... És com... Ah, no, que hi ha un gos, però falta un gat. I és com, bueno, si aquesta és la crítica, pues...
Perquè, és veritat, això et passa, Xamo, quan ara, per exemple, que tenim el cartell de la Mercè aquí a la taula, no? Tu te l'estaves mirant ara, i com a il·lustrador, quan dones per una obra, per acabada? Saps allò que dius, costa que arribi molt aquest moment de dir, oh, no puc... Mira, deixo de mirar, perquè és que ara afegiria això, sí, prou, no?
No, en aquest cas he afegit fins l'últim segon, perquè realment hem tingut molt poc temps i més per l'encàrrec que quasi m'he posat jo, no?, perquè m'he complicat moltíssim la vida.
Sí.
I jo hauria seguit, vull dir, jo ara... Clar, això són coses que jo els explico als meus amics i diuen, això només ho veus tu, però jo veig mil coses que encara retocaria. En aquest cas, la feina s'acaba quan s'ha d'entregar.
I ja està, I ja ho està. I dius,
sort,
fins aquí.
Per sort s'ha d'entregar.
Per sort s'ha d'entregar. Perquè quan vas començar, ara que ens ho deies, no?, han passat dues alcaldies fins i tot, no? Clar, vas començar ja amb la Colau, no?, diguéssim, l'encàrrec va venir. Sí, per tant, quants mesos portes al cap aquest cartell?
A mi em va arribar al maig i en un primer moment, o sigui, a principis de maig, i en un primer moment s'havia d'entregar a principis de juny. Després va haver-hi una miqueta de pròrroga, però que era bàsicament per retocs i per tot el tema de les aplicacions, però realment ha sigut un mes per fer-lo. I, clar, també és veritat que sí que hi ha gent que forma part dels governs, no?, que hi ha, però també hi ha molta gent que treballa a l'Ajuntament que encara seguiran i que aquesta gent tenia molt clar que s'havia d'acabar a la data prevista perquè... no es podien arriscar que després hi hagués un canvi, perquè només per temes de producció ja seria absolutament inviable.
Inviable, impossible. Clar, entenc que, no sé si també en aquest procés de treball, Xamo, hi ha hagut aquell moment de dir, ostres, deixa'm mirar els treballs anteriors dels cartells de la Mercè, que ara estàvem veient. Has tingut aquesta, no?, aquest punt de dir, a veure, de revisar el de, si no m'equivoco, que va ser el de la Malika. Uau, que era aquesta Mercè empoderada, no?, del 2021. Sí. Hi ha algun cartell de la Mercè que tu el tenies ja d'abans, no?,
sí, jo els tinc molt com un referent? Els tinc molt presents perquè, bàsicament, bueno, és la meva professió i a mi m'interessa molt, i si a tothom ja té un interès pel cartell, doncs jo vull dir, ho miro també des de la part professional. El de la Malika va triomfar moltíssim.
Moltíssim, eh? Recordem aquesta Mercè, no?, que sortia empoderada.
Va haver-hi un consens total amb aquest cartell. El meu predecessor, David de les Heres, m'encanta la seva feina. Ell... Vull dir, realment el cartell demostra bastant com és ell, a més, que és una persona supertendra i adorable. I el cartell potser de fa de 3 anys de Rescat Estudio, que són veïns vostres, que tenen l'estudi aquí molt a propet, també...
Era com molt simbòlic, no?, amb la Covid, no?, amb la pandèmia.
Amb la Covid feia referència a la plaga que va fer Mercè, la patrona de Barcelona... Té molta història, ells tenen molt clar sempre que volen fer donar context a tot el que fan, i és molt, molt, molt interessant.
M'ha agradat molt això que has dit, Xamo, no?, del David de les Heres, que el cartell de la Mercè del David de les Heres de l'any passat representava molt, no?, doncs la seva obra. Per tant, podem dir que el cartell de la Mercè d'aquest 2023 d'en Xamo Sant representa molt la teva obra, o no?
Doncs m'agradaria, la veritat, sí que m'agradaria. Jo tinc... Vull dir, a mi potser se'm pot reconèixer per treballar molt la figura humana. Recentment he tret un llibre també que es diu Sketched Memories, que és bàsicament de dibuixos que he anat fent en llibretes durant 10 anys, una mica com a exercici, però una mica doncs, retratant el meu entorn. I jo crec que va ser una mica gràcies a això que em van trucar, no?, de... Ja sabem que saps dibuixar gent, ja sabem que t'agrada, i també els hi agradava molt aquest estil de dibuix com més lliure, més d'esbós, no? Més ràpid. També perquè, bueno, hi havia molts personatges.
Xamo, per cert, que el llibre es pot comprar a la teva pàgina web, si no m'equivoco, no?
Es pot comprar a la meva pàgina web i en algunes llibreries especialitzades de Barcelona, sí.
Xamo Sant, de debò ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Hi haurà molta gent que també es digui, però és que jo vull el cartell. Bueno,
el cartell es pot aconseguir de manera gratuïta, això jo crec que val la pena dir-ho, al Palau de la Virreina i al costat de l'Ajuntament, a la Sala Ciutat. És gratuït fins que s'acabin les còpies, i també hi ha unes postaletes que són meravelloses. I més endavant ja veurem si traiem altres
formats.
Altres,
no?,
formats, sí.
Xamo Sant, dibuixant, il·lustrador i responsable del cartell de la Mercè 2023. Bona festa major.
Moltes gràcies,
igualment. I enhorabona per la iniciativa i el projecte. Gràcies, Xamo.
Una sagrada familia se ha levantado en su interior.
Para el mal de amor.
Plumas y flores. Vente al paralelo. Fuente canaleta.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
9 minuts ara que passen de 3:45. Seguim al Fabricació Pròpia. Ara canviem una mica de registre, perquè, clar, el que és una evidència és que el que la febre del true crime ha arrelat moltíssim a casa nostra en els darrers anys a través de productes com el programa Crims de Carles Porta, els llibres de la Clàudia Pujol o el podcast de Dossier Negro d'Enrique Figueredo i Pere Cullell. Clar, aprofitant, aquest cap de setmana també s'ha estrenat la sèrie de Netflix Cuerpo en Llamas i s'acaba d'anunciar també la quarta temporada, si no m'equivoco, de Crims. Per tant, avui el que hem volgut fer és fer com una mica de reflexió i un cop de cap i pensar realment què ens passa amb el true crime, no? A la societat catalana i en general. Per això és un plaer doncs, tenir aquí a l'estudi el periodista i autor del llibre Mala Gente, l'Enrique Figueredo, perquè ens expliqui això. Per què funciona tan bé aquest gènere? Per què funciona tan bé entre les audiències? Enrique, com estàs? Bona tarda.
Sí, molt bona tarda. Encantat d'estar a Radio Estel un cop més.
Clar, escolta, perquè ara ho estàvem comentant, Enrique. Vam estar plegats al Sant Jordi l'any passat.
Jo crec que vaig una mica més i arribo amb paracaigudes, perquè realment caminar pels carrers de la ciutat aquella diada tan nostra
any,
i tan maca...
D'aquest any, que jo deia l'any passat, però per mi ja és no, com la temporada passada.
D'aquest any, sí.
D'aquest any, eh? Sí,
va
que
ser una aventura,
horrorós.
Però bueno, va ser un dia meravellós.
Per el trànsit, no?
I el trànsit de peatons,
de peatons. Vull dir,
no només de cotxes, que sí, molts llocs estava tallat. No. Hi havia tanta gent al carrer que no es podia caminar, la qual cosa en realitat és un
signe d'orgull. Però al mateix temps és un signe d'orgull, no? I que és una meravella de
dia. La gent va respondre.
Com ha respost la gent al llibre Mala
Gente?
Bé.
La veritat és que, i enllaçant una mica amb la introducció que estaves fent, doncs no deixa d'interessar la matèria negra. En general, ja existia hi ha una comunitat molt important de gent que llegeix novel·la negra, que jo no la llegeixo massa. O sigui, si a mi a vegades els sobta la gent, sí. Diu, ets l'actor de novel·la negra? Bueno, només de tant en tant, algun dels grans, no? M'agrada James Ellroy i tal, però no sóc un expert, no? Però aquesta comunitat de lectors de novel·la negra existia, però el true crime darrerament realment ha explotat. No només a Catalunya, sinó en tot el conjunt d'Espanya i el món sencer, perquè es fan contínues estrenes de sèries de televisió que venen de molts punts del món, i ja no només nord-americans, perquè s'estan fent produccions de true crime molt importants al Brasil, s'estan fent a Itàlia, a França... Vull dir que és una cosa que és conjunta. I la gran pregunta és per què ens interessa tant els éssers humans?
Els éssers humans, és el que tu dius. Ja no els catalans, sinó al món, a la galàxia.
A veure, jo crec que perquè d'alguna manera és un reflex descarnat i salvatge de la realitat mateixa, de la vida quotidiana. I jo sempre mantinc que et veus reflectit en models de persona, de personatges, que tens molt a l'abast. Perquè de cop i volta descobreixes que el quiosquer, que semblava una persona del tot normal, i que de cop i volta es pot convertir en un criminal o en un delinqüent, o la senyora de la perruqueria, o el carter que et portava els paquets d'Amazon, no? O simplement la persona que t'atenia al banc. I darrere de... Són molt curiosos. Darrere d'aquesta persona hi havia una història tremenda que estava oculta i que de cop i volta, d'una manera a vegades violenta, surt a la llum. I tot això és que interessa moltíssim. És que si, fent un salt... Què ha passat amb el cas del Sancho, d'aquest
suposat fill, xef, no? Del Rodolfo Sancho.
Sí, aquest suposat xef, perquè no queda molt clar. Resulta que surt gent que dient que en realitat era un pinxe de cocina. Bueno, jo aquí no m'hi fico, no em vull ficar en un jardí. Ha sigut bestial, brutal. Què va ser abans, la gallina o l'ou, no? És a dir, hi ha tant interès que les cadenes de televisió es van volcar aquest estiu, o s'han volcat aquest estiu en donar aquesta informació, o és al revés, no? Estem creant l'interès a base de sobreexposar un tema que jo crec que ja s'ha explicat moltes vegades, no?
Moltes vegades.
Bueno, pues és un exemple, diguéssim, exagerat, perquè realment això per mi ha estat fora de mida completament, no? És que ja sobre aconseguir les gravacions de l'home fent la reconstrucció...
Sí. I que ara ens ho entreguin per fascicles, vull dir que és aquell, no?
Bueno, per mi per fascicles que repeteixen, perquè jo realment moltes novetats sí que he vist... O sigui, tenen la reconstrucció, fan un trosset, demà faig un altre trosset. Bueno, escolta, estan al seu dret i està bé, i cadascú ha de mantenir el seu negoci. Però tornant al principi, jo crec que la gent veu reflectit models que reconeix perfectament i que pensa que podria ser algú dels que alguna vegada podria passar això en el seu entorn.
Clar, està molt bé que diguis això, perquè el vostre llibre a Mala Gente, clar, fa un viatge per la ment de criminal, diguéssim, en 12 casos reals, un llibre basat en l'exitós podcast Dossier Negro de La Vanguardia, de fet, que neix del podcast amb el mateix nom. Clar, ara deies tu que qualsevol persona, no?, pot ser un assassí, però què defineix la mala gent, Enrique? No? Tenen alguna cosa en comú tots els criminals?
Jo sempre dic que és la maldat, amb un grau més gran o amb un més petit. Perquè, per exemple, un tipus que es dedica a robar, a fer estrabades pel carrer, és mala gent. No vol matar ningú, probablement no. Mm. O el que et sostreu el telèfon a l'autobús o al metro sense que t'adonguis compte. Home, molt bona gent no pot ser, perquè t'està causant un greuge tremendo. Evidentment, això, que et robin el mòbil, no té la importància que pot tenir que haguessis matat a sis persones, a sis ancianes d'un geriàtric, per exemple. No? No té res a veure, però diguéssim que són... La mala gent el que té és aquest punt de maldat en un grau més o menys, que tots tenim, però que afortunadament la majoria de la població, clar, no té un punt de... Això té un nom des de la psiquiatria, ara quedaré malament. Un plot point, diuen els anglesos, un punto de giro que fa que desenvolupis una activitat o una acció criminal. Evidentment, no, gràcies a Déu, la majoria de gent no la tenim.
No la tenim, gràcies a Déu. Clar, i si ens posem a l'altre... Mira, anava a dir al sofà directament. Clar, vosaltres heu contribuït també moltíssim a aquest interès que vagi creixent des del vostre podcast, des del vostre llibre. I ha fet emergir, suposo que això us ho deuen haver dit bastant, no? El que podríem anomenar com els detectius de sofà, que en som molts, que som els espectadors i oients, no? Que d'alguna manera et sents com un potencial, diguéssim, detectiu a l'hora de solucionar casos no resolts. Vull dir que és com bastant compartit. Enrique, no sé si comparteixes aquesta visió.
Bueno, ho comparteixo, i de fet hi ha hagut fenòmens sobre casos molt, molt importants en què una mena de comunitat de detectius en xarxa a través de xarxes socials, valgui la redundància, o de comunitats de Facebook que han estat investigats. Als Estats Units això ha passat diverses vegades. Ara tornaré a quedar malament, però hi ha una sèrie documental que és algo així com No mates a los gatos o algo així, que és una comunitat de gent que es dedica a investigar una sèrie de crims i al final gairebé ho resolen en base a fer de detectius de sofà. A veure si tenim oportunitat de recordar el nom de la sèrie, perquè realment és molt interessant, perquè és a través d'una comunitat de Facebook que comença...
No te metes con los gatos.
No te metes con los gatos.
Mira, em diuen per l'orellera.
Sembla un tio encantador, maco i tal, i el tio, clar... Perquè molts dels psicòpates comencen matant animals en la seva infantesa. Sí. Això és una de les coses que quan es comença a perfilar a algun criminal... És una de les coses que es revisa, no? De la seva infantesa, si havia sigut o maltractat a l'escola o havia estat ell protagonista d'algun bullying, de ser l'actor, i sobretot si havia calat foc a coses, si havia matat animals... Tot això ens dona uns indicis que després ens poden marcar el camí de que pot ser un potencial psicòpata.
Si trobem el mala gent del llibre de l'Enrique Figueredo i també del Pere Cullell, és veritat que vosaltres feu una selecció dels millors crims a casa nostra, un great hit de la Crònica Negra, podríem dir, de Josep Marimon, que és el pitjor assassí en massa d'història d'Espanya, no?
Sí, el Josep Marimon, anava a dir pobret, no? Pobret perquè va matar molta gent del seu poble, però tenia una enfermedad que es anava deformant, no? I sortia una... Era xaperut, cada vegada més, d'una manera més accentuada, tenia problemes de mobilitat, va ser rebutjat, tenia una pretesa en nòvia que al final el va deixar, tot això el va marcar, van a la mili i el van haver de retornar perquè el van donar per inútil, tot això va començar a calar dins de la seva psicologia i va decidir, influenciat per un curandero, per una mena de, no sé si bruixa o no sé què li va dir, tot això, Josep, t'està passant perquè hi ha algú que t'ha fet un mal d'ulls al poble. I diu, però qui és? Que així acabarem amb ell, no? Sí. Diu, pues no t'ho puc dir. No, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, les cartes no m'ho diuen.
Clar.
I llavors el tio va dir, bueno, pues acabo con todo, s'ha acabat, saps?
I ja està.
I és el seu plan és aquest.
I escolta, es pot arribar a empatitzar amb un assassí?
Mira, hi ha hagut sèries de televisió que han fet que molta gent se senti malament perquè diu, hòstia, és que Jeffrey Dahmer em cau una mica bé, no? Pel personatge, no? A mi no em cau cap ningú... Però pot ser que a vegades empatitzis amb determinats perfils. Hi ha molta gent que, com Rosa Peral, pot empatitzar, per exemple, si ara enllacem amb el tema de El cuerpo en llamas, no? Podrien empatitzar. Home, sobretot si li fan un documental com el que... Les cintes de Rosa Peral, no? Em sembla que s'ha estrenat també, que, bueno, que li dona molta canxa a la seva versió, no? De fet, en realitat és una entrevista farcida amb altres entrevistes, no?
Mira, fem una cosa, ara que ho has tret, com ja saps, Enric, la justícia va desestimar la setmana passada les mesures cautelars sol·licitades per l'exagent de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, condemnada, recordem-ho, 25 anys per l'assassinat de la seva parella. I justament aquestes mesures cautelars es van presentar per evitar que Netflix doncs, emetés la sèrie basada en aquest crim per una presumpta vulneració del dret de l'honor de Rosa Peral. Doncs bé, saps què farem a aquesta hora?
Digue'm.
Parlarem amb Núria González, que és l'advocada de Rosa Peral. Núria, moltíssimes gràcies per estar aquí al Fabricació Pròpia. Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una mica, primer de tot, quins van ser els motius, Núria, que van portar Rosa Peral, que us van portar, diguéssim, a demanar aquesta cancel·lació de l'emissió de la sèrie de Netflix?
Primer de tot, que nosaltres mai no hem demanat la cancel·lació de l'emissió de la sèrie de Netflix.
Explica'ns. Llavors, què és el que vau demanar, concretament?
I tampoc no es van desestimar les mesures, perquè no es van arribar a valorar. M'explico. Nosaltres el que vam demanar, primer de tot, a Netflix i a la productora,
sí,
i després vam haver d'anar al jutjat perquè no van voler, és que, que li deixessin a ella, que és la seva vida, veure la sèrie, sobretot per un tema de vulneració del dret a la intimitat i la pròpia imatge de les seves filles. ¿Vale? Perquè enteníem que les seves filles també sortien a la sèrie, almenys la gran, i el que volia la seva mare era veure la sèrie per si hi havia algun tipus de vulneració del dret a la intimitat de les dues nenes, i d'ella també, tot i que d'ella ja enteníem que faria un escarni, com és el que s'ha fet, no? Però, bueno, a la línia, no? Però sobretot per això. I el que vam demanar a Netflix va ser això, que la deixessin visualitzar-lo. I a les mesures cautelars el que vam demanar és que la deixessin visualitzar la sèrie, que el jutge digués que es pogués visualitzar la sèrie per aquest motiu, i abans del dia 8, per evitar que s'estrenés i el mal ja estigués fet, no? Que és el que ha passat ara, o que si estimava que havia de ser més temps, doncs això ja seria tema del jutge. Què va passar amb aquestes mesures cautelars?
Sí, per què no es les van donar, Núria?
Perquè diu la llei que quan tu demanes unes mesures cautelars, com encara no hi ha un jutge que hagi dictaminat res, qui demana les mesures cautelars ha de presentar al jutjat una espècie de fiança, es diu caució,
sí, perquè,
per protegir els possibles danys que aquestes mesures cautelars li puguin provocar al tercer. O sigui, en aquest cas, Rosa Peral hauria d'haver consignat al jutjat una quantitat estimada que pogués pal·liar les possibles pèrdues que hagués tingut Netflix. Estem parlant, imagineu-vos, no? El jutge no les va determinar, però això és el que diu la llei. Nosaltres, a la demanda de mesures cautelars, el que vam dir és la Rosa Peral no té ingressos, fa 3 anys des que la sentència es ferma, més de 3 anys, que no té ingressos, més enllà del que et cobra a la presó per treballar la consigna, que són molt pocs euros, aquesta persona no pot consignar absolutament res perquè no té ingressos, i això la llei també ho contempla. I la jutgessa de Vilanova doncs, va dir que no entrava a valorar les mesures cautelars perquè considerava que la Rosa Peral havia d'haver depositat aquesta fiança, tot i que ni tan sols va quantificar la fiança. I per això no es van valorar, ja no, i això ja va ser divendres, o sigui, ja no hi havia més.
Sí.
No s'ha entrat a valorar si les mesures que es demanaven eren correctes o no. La raó per les que es demanen les mesures cautelars i per les que s'està estudiant una demanda...
S'està estudiant, perquè, perdona, Núria, però ara heu pogut veure, òbviament, la...
No, jo sí, la Rosa no ha pogut veure res.
La Rosa no ha vist encara la sèrie,
no,
Cuerpo en Llamas.
Ni sabem de quina manera la pot veure, perquè la presó no la pot veure. Llavors, no, l'he vist jo, l'he vist les meves companyes del despatx,
vale,
però ella no l'ha vist. Amb el que això és dificultós per organitzar una demanda d'aquest tipus, no, que va contra un dret tan personalíssim, a l'honor i a la pròpia imatge, no? Perquè tu ets condemnada, o sigui, la Rosa Peral està condemnada per assassinats. I això és una veritat judicial que nosaltres, a més, no discutim, perquè això ja és una sentència del Tribunal Suprem, però tot el que se li posa al voltant la pot perjudicar i molt en la seva vida, perquè la Rosa Peral no és un personatge, la Rosa Peral és una persona.
Per tant, podríem dir que Rosa Peral, a Núria, es considera víctima d'un escarni públic?
Bueno, però Rosa Peral no és que es consideri víctima, que jo crec que això ho ha vist tothom des del judici, no? Perquè aquesta manera de passejar a tota la seva vida sexual, per exemple, en comparació amb l'altre condemnat, del qual no sabem absolutament res, que la seva vida sexual, no? És una prova evident de que ella ha sigut sempre pues, la diana de la premsa i de tot això. De tota manera, a part d'això, ella el que més li preocupa i pel que va avançat i estem amb les mesures judicials és per protegir les seves filles. A la sèrie, tothom el que l'hagi pogut veure veu que la seva filla, encara que li hagin canviat el nom, cosa que no serveix de res perquè la seva mare es diu igual, és un personatge central. Central. I no sols és un personatge central, sinó que la trama gira entorn d'una suposada prova que el propi jutge va desestimar. Jo he vist entrevistes als guionistes de la sèrie dient que es fan senyit i que no fan res fora de la sentència, i això ja veiem que no és veritat, perquè aquesta història de l'escala, he vist la mare, no sé quan, el propi jutge la va desestimar, i és això el que hi ha al centre de la sèrie, no com que si es volgués acreditar que finalment la filla va delatar la seva mare, no? Que evidentment aquesta nena, de 13 anys, està a l'institut i pot patir molt, perquè per aquesta sèrie, això és el que estem estudiant.
Per tant, Núria, o sigui, a aquesta hora podem dir que Rosa Peral encara no ha vist la sèrie, vosaltres sí que l'heu vist, esteu ara, per tant, ja pensant en prendre accions legals contra la sèrie.
Bueno, això no ho hem deixat de pensar mai, perquè una mesura cautelar ja sabíem que això...
Hi hauria ja una reacció per part vostra, no?
Evidentment, llavors nosaltres acabem...
I a què esteu esperant ara, Núria?
Estudiar bé, ja no estudiar bé les mesures que hem de prendre, perquè fins ara teníem una premura de temps, que era l'estrena de la sèrie. Uh-huh. Ara, com deia, el mal ja està fet, estem fent el control de danys, i en base a aquest control de danys pues, posarem, sobretot centrat en això últim que t'he dit, no? En aquesta nena, que és una persona, no és un personatge, que va a l'institut, que té companys, que viu a la sèrie, que li fan comentaris, i que pot ser molt, molt dolorós. Mm. Llavors, això és el que estem. Estem estudiant sense prisa, però sense pausa.
Sense pausa, amb calma, per estudiar-ho bé. Mira,
amb calma, però tampoc no gaire, vull dir, yeah. No trigarem gaire.
Estem parlant amb l'advocada Rosa Peral, una de les advocades de Rosa Peral, la Núria González. Núria, estem nosaltres de l'Enrique Figueredo, periodista. Volia fer una pregunta superràpida, no, Enrique?
Sí, Núria, molt interessant, perquè d'alguna manera el que estàs dient, i permetem que faci una mica de contrapart en aquest cas. Suposo que l'altra part, en el cas de que s'arribi a substanciar la demanda, podran dir que això és una obra de ficció i que no deixa de ser una recreació i que no, la seva aspiració no era fer un documental, sinó diguéssim, forçar tant el guió com ho hagin volgut, fins i tot inventant... Jo no l'he acabat de veure, només he vist dos capítols. Això és un, diguéssim, és l'etern debat, no? Quan si està inspirat en fets reals, però no deixa de ser una obra de ficció, yeah. No? Mm-hmm. No creus que això és el debat en el rerefons? I, evidentment, el més important és que algú s'ha sentit, diguéssim, atacat en el seu honor, eh? Això vagi per davant, que això ja ho entenc perfectament. Mm. Però hi ha aquest segon...
Sobretot per al tema de la menor. Sí, sobretot estem pel tema de la Manol. Primer de tot, et volia felicitar pel teu llibre de mala gent, que me'l vaig llegir aquest
no vull dir. Ara ja m'has desarmat, Núria, ja no et puc atacar. Va. No, fora broma. Gràcies.
A veure, una cosa és la ficció. Per exemple, a la sèrie, fem una mica d'espoiler, ho sento molt, eh? A la sèrie expliquen que la Rosa Peral va ser detinguda a casa seva.
Sí.
Rosa Peral no va ser detinguda a casa seva. La Rosa Peral va anar a la comissaria i ja va acabar, no? Això és ficció, però això no atenta contra l'honor de ningú. Al final, la Rosa Peral va ser detinguda i això no és cap cosa, no? Però clar, o sigui, fer creure que una nena és la responsable... No, o sigui, sui generis, però això, que l'argument...
Vale, que carreguin massa la responsabilitat, diguéssim, argumental filla, no? Sobre la nena.
Clar, és que la nena existeix. O sigui, és que ja. Pot no tenir res a pensar. Jo he ficat a la presó de la meva mare. O sigui, és que això passa, i a més, no és una nena que estigui en una urna de cristal, allò que no parli amb ningú, m'explico? Hi ha altres moltíssimes coses, perquè no anem a entrar aquí, no tenim temps, en tot el retrat que es fa de la Rosa Peral, i tot el que hem fet, no sé sempre, no, però al centre d'això... És això, a veure, o sigui, no és que una nena surti d'allò de passada perquè és la filla de la protagonista, és que, no, és que qualsevol que hagi vist el primer capítol ja veu que el tema de la menor és un tema molt potent a la sèrie.
Bueno, de fet, és que és el que tu dius, Núria, és bastant... O sigui, és un argument, diguéssim, no?, que de fet el judici no es va acceptar, si no m'equivoco, no?
No es va acceptar
el testimoni d'una de les filles. Núria, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies de debò pel teu temps. Núria González, advocada de Rosa Peral. Estarem molt pendents de totes les accions que es puguin emprendre. Gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Quin final de la història?
Bueno, ja veurem. Realment,
ja veurem el final,
perquè,
quan arriba aquest final, eh?
Perquè, bueno, he de dir, i això ja depassa la meva responsabilitat, però m'atreveixo, la nena és la millor actriu de tota la sèrie, per mi, eh?
Sí, perquè ara ho estàvem comentant, o sigui, la sèrie en si, a tu t'ha agradat?
Bueno, a mi els dos primers capítols a mi m'ha semblat molt fluixa. La veritat, que no se m'enfadin els de Netflix, segurament després s'agafa més embranzida, però ni tan sols he trobat que estiguessin bé els dos actors principals, la veritat. Els trobo... No m'ha agradat molt. Però, veus, ja, algun dia ja, els policies, quan baixen d'un cotxe, sempre es posen la gorra, perquè és obligatori.
Sí.
I a la sèrie això no passa. Bueno, sí. Això no m'importa, és el que li estava dient a l'advocada, no? Diu, al final, és una recreació de ficció, i tu pots fer a la ficció el que realment vulguis. Mm. Així que si no és un documental, no té per què tenir... No aquest té per què estar encursatat amb les coses de la realitat.
De la realitat.
Tampoc els uniformes són els de la Guàrdia Urbana, perquè intueixo que la Guàrdia Urbana no ha volgut col·laborar.
Sí.
Són uniformes inventats, sí. Logotips inventats.
Sí.
Així que...
Ai,
no és un documental, és una sèrie.
Enrique Figueredo, ho hem de deixar aquí de debò. Moltíssimes gràcies.
Ha sigut un plaer.
Per haver vingut aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel, l'autor del llibre Mala Gente. També el podeu escoltar al podcast de l'Avantguàrdia Dossier Negro amb el Pere Cullell. De debò, gràcies i fins a la propera.
Molt bé, ha estat un plaer. Ens veiem.
Vinga, que nosaltres seguim avançant aquí al Fabricació. Petita aturada que fem per posar-nos al dia amb els principals titulars i a la tornada ja està amb nosaltres Cesc Marginet. Fins ara.
¿Preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
A Albert López.
¿Ese es el amante?
Uh-huh. Nunca he salido con Albert.
Parejita, disimuláis como el...